Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'Ajuntament de Vic s'ha vist obligat a repetir un concurs públic per optar una plaça d'operari al cementiri i manteniment per exigir un nivell de català massa elevat a les seves bases. Un jutjat de Barcelona l'ha condemnat i ha demanat al consistori que rectifiqui canviant el nivell de B2 al D2. El jutge considera que demanar un B2 és una barrera d'accés amb un efecte excloent. L'equip de govern, però, discrepa i ha anunciat que recorre a la decisió en defensa, segons han exposat avui, de les polítiques lingüístiques que es treballen des del consistori. En parla l'alcalde Albert Castells.
Sorpresos, doncs, aquesta obsequació de l'Estat a anar contra la llengua catalana i en concret, doncs, aquí contra la ciutat de Vic, doncs, contra la nostra política lingüística, que no és res més que defensar la llengua de la ciutat i que ha sigut el pal de paller de la cohesió social i la convivència. Per tant, això és un atac a la llengua i un atac a l'Ajuntament de Vic per poder garantir que tots els vigatans i vigatanes es puguin adreçar al seu ajuntament en la seva llengua materna.
I parlem del Passeig de Gràcia de Barcelona, perquè torna a ser l'escenari que ha triat l'Ajuntament per la tradicional encesa dels llums de Nadal, un acte que es farà per primer cop en dissabte, en concret el dia 22 de novembre, 6:45 de la tarda. La campanya s'avança una setmana i tindrà fins a 126 quilòmetres de carrers il·luminats, 16 més que ara fa un any. De cara al Nadal vinent, precisament l'Ajuntament també ha anunciat que ha obert un concurs d'idees per dissenyar els llums de 2026. El consistori vol donar continuïtat a les propostes renovades, ja que hi haurà alguns carrers aquest any, com la plaça Catalunya, el carrer d'Aragó o la renovada Via Laietana. I Sabadell acull avui i demà el quart congrés de la qualitat de l'aire a Fira Sabadell. Hi haurà ponències sobre mobilitat, la relació amb el neurodesenvolupament, les zones baixes d'emissions o el nou pla de l'aire 2027 de la Generalitat. I participants científics, tècnics municipals i polítics per analitzar com es pot millorar la qualitat de l'aire i com es relaciona amb la qualitat de vida de la ciutadania. I l'Ajuntament de Terrassa ha aprovat una instrucció d'urgència per aturar l'adopció de gats negres i blancs durant aquestes setmanes, fins després de Halloween. Es tracta d'una mesura preventiva pionera a tot l'Estat que arriba al consistori a petició de diverses entitats animalistes de la ciutat. Ajuntament i protectores denuncien l'ús irresponsable o inadequat de les adopcions en dates properes a Tots Sants, i és que hi ha persones que adquireixen l'animal com si fos un objecte per fer-se fotos i n'hi ha d'altres que fins i tot les utilitzen per sacrificar-los i que siguin víctimes de rituals macabres.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dijous 16 d'octubre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Gaudirem d'un show cooking anant fins al Maresme. Sabrem en quin punt està el projecte de remodelació de la bassa de les Olles anant fins al Delta de l'Ebre. Tastarem el calamareny, surfejarem però d'una forma molt especial, i acabarem el programa d'avui anant fins a Mallorca en unes jornades que fan molt relacionades amb el mar. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, molt bé. I no sé si alguna notícia que es pugui comentar, que es pugui dir en aquests dies, que hagi esclatat d'alguna manera sorpresiva. No sé, aquí ho deixo.
No, no.
No? Va,
de que... No, no.
No sé, perquè algunes vegades, dic, com sempre m'ha sorprès, dic, deixa'm que la Marina digui...
No, últimament no estic veient coses friquis així que m'agraden a mi, no, no... També estic fent 300 coses i la vida
és complicada,
no...
És complicada la teva vida.
Bé, la notícia més impactant d'aquesta setmana ha sigut que Amaia Montero torna a l'Oreja de Van Gogh, però això no té res de cap relació amb el mar ni res, saps?
I que hi ha un altre dels components de l'Oreja de Van Gogh que ha marxat.
Ah, sí, el Pablo ha marxat.
Ah, a veure, aquí hi ha drama, eh?
Sí, sí.
Que és un dramón, home. Sí, jo pensava que anaves a començar per aquí.
Per les persones que van ser tan fans de l'Oreja de Van Gogh com jo, vull dir, és, a mi la, ara, la vida se m'està paralitzant i desmuntant seguint aquesta novel·la.
Doncs ara entre tu i jo, i ahir ho deixo, que aquest component de l'Oreja de Van Gogh que ha marxat, que és teòricament el que escriu les
però
lletres...
Però no ha marxat, no ha marxat. Ell, el comunicat diuen que segueix amb el grup, però que s'aprèn un temps i que ja tornarà.
Ja, però que torni amb la Leire. Xon, 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 xon.
No, no.
O això seria ja...
No, no, no.
D'òrdago, eh?
No, això és el més friqui que estic veient aquests dies, que em té bastant paralitzada, perquè, clar, jo sempre he sigut prou Oreja de Van Gogh i no em deixa viure. Aquestes notícies no em deixen viure.
Esperem, esperem bones noves. A veure què és el que passa. Quina serà la primera cançó? Un recopilatori?
A saber, a
saber. Cantada totes
també
per
diré,
la
Maia? També diré, Amaia Montero ara mateix no té la veu que tenia els 2000, han passat 20 anys. Això és un detallet que ho hem de tenir en compte, però bé.
És el que passa, el que passa quan te fas gran. Exacte. A veure, tampoc em facis gaire cas.
Exacte.
Que jo amb els 20 i pocs que tinc no ho sé de què me parles.
Exacte. Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, noies. I de tot este drama de l'Oreja de Van Gogh, us deixeu que crec que el dilluns cantarà, anirà Leire Martínez a cantar OT.
No, anirà a cantar. És que està de jurat i s'aixecarà de la seva
tradició
de jurat per cantar a mi nombre en tots els concursants.
Exacte, que és la cançó que li dedique al grup, no?
Sí, efectivament.
La venjança en fred, eh?
No sé, el tema està...
Candiente, jo candiente.
Podria fer les dues hores de programa sobre això.
És una barreja entre candent i calent, eh?
Sí, però hem de dir que és una temàtica, no és una temàtica molt de random. Ara anem a saludar en Sergi Corral.
Si li posem quatre onades...
Des de Ràdio L'Escala, ja Sergi, està, eh? Molt bona tarda. El baixista de l'Oreja Van Gogh fa surf, per cert.
Veus? Ja està.
L'Àlvaro.
Ja hem trobat.
Sergi, molt bona tarda.
Molt bona tarda, molt bona tarda. No conec cap de l'Oreja Van Gogh que pesqui, potser sí, li preguntarem, però jo em pensava, sou bastant indeseables tots, perquè jo em pensava que parlàveu d'una notícia extraordinària d'aquesta setmana, una efemèride, una cosa a destacar que fins i tot ahir va omplir informatius de la casa de la xarxa, i és que la nostra tècnica de so, Sílvia García, està nominada a un premi important de Tarragona.
Sí, sí. El que passa és que la Sílvia amb aquesta és molt tímida i no m'ho deixa dir.
Pues ja ho dic jo, que les hòsties em queden més lluny, o sigui, no sé si em arribaran, però ho dic.
No arriba, jo t'ho dic ara. Però costa una miqueta, eh? Jo preferia el de l'Oreja de Van Gogh, eh? D'això en parlarem. Ara només estàs nominado.
Vale. Corramos un tupido velo. Apa.
Esto. Gràcies.
De res.
Anem a saludar també... per cert, tot això, la Sílvia està nominada, però no m'ha portat res per celebrar-ho. Estic molt trist.
Oh, que rollera! Que no, que t'està allà escurassant, la part de mate.
És broma, sí que m'ha portat. Anem a saludar també en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio. Carles, molt bona tarda. Quina notícia vols, la Sílvia o l'Oreja de Van Gogh? Tu què prefereixes?
Home, jo sóc de la Sílvia sempre. Jo amb la Sílvia allà on
faci
falta. I més si et porta croissanets, va, home. Aquí no han arribat, per ser els croissanets, a veure si...
A primera hora estaven ja per aquí, eh? Calentets s'ha acabat
també. No, tot el matí, tota la matinada cuinant la Sílvia allí al seu forn, al seu cuiner.
La de sense oli, aquesta anava que volava per casa.
Anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Bé, jo també, notícia Sílvia, eh? Oreja de Van Gogh, no, en Sergi ja diu, no en conec cap que pesqui, jo anava a dir, jo no en conec cap, ni que pesqui,
com no
ni
pots
que
conèixer,
no.
Fora del programa.
A la
programa,
Maia,
com...
sí.
No,
Maia,
com
sí.
No pots conèixer ningú de l'Oreja de Van Gogh, ni una cançó ni res, això no, és un pecat.
Jo no dic que no conegui cap cançó.
Ah, d'acord.
Jo he dit que amb ells, personalment, no en conec a cap. Vull dir que prefereixo molt més saber notícies de la Sílvia, que amb ella sí que ens coneixem.
Ah, perfecte, perfecte. Doncs si és així, t'ho perdono. Vinga, va, deixem l'oreja de Van Gogh, deixem la Sílvia tranquil·la, anem a començar el programa avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que l'Escala acull el primer taller de cuina intergeneracional, una iniciativa de l'Ajuntament de l'Escala, l'Institut i l'ABS de l'Escala. Sergi.
Doncs sí, el MARAM, el Centre d'Interpretació del Peix, ha acollit la primera de les 5 jornades del taller de cuina intergeneracional, una experiència on s'han barrejat ingredients i sabors amb generacions, records i rialles. Un esdeveniment promogut també per l'oficina Més 60, conjuntament amb l'Institut El Padró, l'Àrea Bàsica de Salut de l'Escala. Tots tres han dissenyat una proposta de menú saludable i gran, on petits i grans s'han reunit per cuinar tots plegats receptes tradicionals amb el peix i peix de proximitat com el protagonista. Escoltem un tall amb Cristina Aguilera, que és nutricionista de l'Àrea Bàsica de Salut de l'Escala, a Míriam, que és alumna de tercer d'ESO de l'Institut El Padró, i Sílvia Abar, que és coordinadora pedagògica de l'Institut.
La cuina intergeneracional, no?, que era com ensenyem, però a més que puguin participar-hi també, no?, que no sigui, doncs, estem cuinant i mireu aviam com ho estem fent, sinó que també hi puguin participar, i d'aquesta idea també, no?, que també els hi sorgeixi, no?, el poder-ho ensenyar a casa també, poder-ho cuinar a casa perquè ja ho hauran fet prèviament i que també que els hi vingui de gust després tastar-ho.
Bueno, primer de tot hem vingut a la classe, aquí ens hem dividit en quatre grups i de quatre persones i hem fet torradetes i suc d'escrita.
De moment és la primera sessió i està anant força bé, han començat una mica tímids però ara ja es van aixecant, tenen curiositat per veure com es van elaborant, com es va remunant el plat, en aquest cas un suquet i unes torradetes d'anxova. I, bueno, de moment està molt bé. Estan col·laborant amb el que se'ls demana i van preguntant coses a poc, també és donar-los una mica d'espai perquè es puguin aixecar i anar preguntant.
Un taller on participaran, com hem dit, tots els alumnes de tercer d'ESO i que complementa el treball a l'aula per aprendre a menjar sa amb productes de proximitat i de qualitat. Per intentar combinar millor els dos projectes, les receptes que s'ensenyen són complementàries i es poden utilitzar per diferents plats. En aquesta jornada, els adults del municipi aporten la seva saviesa culinària, ensenyant als joves receptes tradicionals que hi han passat d'àvies o d'avis a nets i netes, mentre que la joventut aporta el seu entusiasme i creativitat. Escoltem a la Teresa, que és una cuinera, participant en aquesta activitat des de l'oficina Més 60.
Molt contenta d'estar rodejada de tanta joventut. Hi han col·laborat molt, són molt macos i, bueno, esperem que els agrada el suquet perquè li ensenyem a menjar saludable i bo, que han de cuidar molt la salut perquè el menjar és molt important per la salut. És el tot, el tot. Jo crec que és el tot, eh?
L'activitat està dissenyada no sols per cuinar, sinó també per dialogar, compartir històries personals lligades als sabors de la infància i, sobretot, crear un ambient de convivència i respecte. El plat final també és una bona excusa per apropar els més joves a la cuina. Dividits en grups, els participants en el taller han treballat la preparació de diversos plats on els més joves han après tècniques, trucs i secrets de la cuina que només l'experiència pot ensenyar. Els adults han descobert la creativitat i les frescor dels més joves.
L'Escala, això ho acabem d'explicar. Ara parlem de que l'Agència Catalana de l'Aigua crea un punt de control al tram final del riu Fluvià amb un cost d'1,8 milions d'euros.
Doncs sí, l'Agència Catalana de l'Aigua crearà aquest punt al tram final del Fluvià, concretament a Sant Miquel de Fluvià. El punt s'ubicarà a l'ull del pont que hi ha a la carretera G622, que és per on passa el cabal principal del riu. A més, es farà un pas de peixos que permeti el pas de les espècies autòctones com el barb, la bagra, la babosa o l'anguila. Aquesta escala permetrà que els peixos circulin amb normalitat pel pont i no quedin aïllats entre els dos trams del riu. La construcció d'aquest punt del control del Fluvià consistirà en fer una estació d'aforament de l'aigua amb una caseta de control i comunicacions, un conductor fluvial i seccions de control per a la mesura de cabals baixos i mitjos. La mesura es farà a partir d'un sensor de tipus radar i un altre de tipus pneumàtic. En aquest punt de control es podran tenir dades a temps real del nivell i cabal del riu. A més, es mesurarà també l'oxigen disol, el pH o la conductivitat, que són paràmetres que serveixen per controlar la qualitat de l'aigua i comprovar si hi ha alteracions. Per altra banda, el connector fluvial consisteix en fer una escala per peixos, com hem dit, amb aquesta infraestructura es vol permetre el pas dels peixos perquè esquivin el punt de control. El connector servirà per espècies com el barb, l'albagra, la babra, la babosa o l'anguila, i les obres tenen un cost previst de 1,8 milions d'euros que es finançaran amb els fons Next Generation.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Delta Ebre viu aquests dies una cita esportiva de primer nivell amb el Campionat d'Europa de Wakeboard Barco 2025. Cel.
Sí, Marina, Delta Ebre acull una cita esportiva de primer nivell amb el Campionat d'Europa Wakeboard Barco 2025 que se celebra al riu Ebre a l'alçada del pont Lo Passador. Més de 100 esportistes de 19 països competiran en una de les disciplines més espectaculars dels esports aquàtics. L'esdeveniment ha arrencat este dimecres 15 d'octubre amb la inauguració al Centre Fluvial del Delta a les 8 de la tarda amb la presència dels participants, de les seues famílies i de representants institucionals. Este campionat suposa una gran oportunitat per gaudir d'un espectacle esportiu de nivell internacional i per promocionar Delta Ebre com a escenari d'esports aquàtics. Escoltem a Francisco Castro, tinent d'alcaldia de Delta Ebre Projecció.
Delta Ebre poder organitzar un europeu és una fita, jo crec que és important, que avui en dia, ahir van fer la presentació i veure pues, gent de Lituània, de la grecs, del Regne Unit, francesos, italians. Vull dir, crec que és una obertura una mica al turisme del que és tota Europa i que podem oferir, com ara el riu, que és una cosa que tenim una infraestructura natural, una activitat que per a nosaltres és important, que és l'activitat esportiva, obrir aquestes activitats al riu i donar la possibilitat a que Delta Ebre sigui també un lloc esportiu per a les activitats nàutiques, per a nosaltres és importantíssim.
Les competicions es desenvoluparan fins al 18 d'octubre amb horari de 8:45 del matí fins a 7:45 de la tarda i la cloenda tindrà lloc el dissabte també al Centre Fluvial a les 7:30 de la tarda.
Les pluges torrencials deixen sense subministrament d'aigua potable als veïns de Freginals.
Sí, Marina, l'episodi de pluges torrencials i inundacions de diumenge passat a la tarda ha deixat els veïns de Freginals sense subministrament d'aigua potable. El motiu és que s'ha superat el valor permès de terbolesa que poden al tecte i la qualitat organolèptica. Per tant, l'aigua no és apta per al consum humà i no es pot fer servir per a cap ús quotidià com cuinar, rentar aliments, la roba o per a la higiene personal. La restricció, segons ha informat l'empresa subministradora Aqualia, es mantindrà fins a nou avís mentre es treballa per restablir el servei. De moment, se subministra aigua apta per al consum mitjançant un camió cisterna que s'ha ubicat al carrer Pla de Corany, prop de la zona de piscines i d'equipaments municipals.
Ara cap a les costes del Garraf. Amb l'objectiu de crear nous refugis climàtics a Vilanova i la Geltrú, l'Ajuntament està instal·lant diverses veles que ofereixin zones ombrejades en diferents espais de la ciutat. Carles.
Doncs sí, Marina, com és el cas, per exemple, de la vela que s'està instal·lant a l'escola Aragai de Vilanova i que forma part del conjunt de 8 que s'estan col·locant arreu de la ciutat. L'objectiu és crear nous refugis climàtics al municipi, amb nous espais d'ombra, sobretot en zones de jocs infantils o com, per exemple, en aquest cas, en una escola de primària. Des de l'Ajuntament asseguren que en èpoques de calor els refugis climàtics són cada vegada més necessaris per ajudar a la ciutadania a trobar zones d'ombra i ajudar també així a mitigar els efectes del canvi climàtic. Ens ho explica Yolanda Sánchez, regidora de Medi Ambient de Vilanova i la Geltrú.
Des del govern municipal hem tingut clar, i és una de les actuacions en el pla de mandat, és que a tota la ciutat i concretament en els barris i sobretot en els centres escolars hem d'anar fent progressivament la instal·lació, bueno, en aquest cas d'aquestes veles que donen doncs, una ombra i capaciten bàsicament que puguem tenir en períodes estivals i ara quan el canvi climàtic és una realitat incontestable, doncs és imprescindible tenir aquest tipus d'espais.
Aquesta és només una localització, també se n'estan instal·lant en d'altres espais de zones infantils com les que es troben a la plaça de l'Associació Alumnes Obrers o el de la Rambla Sant Jordi, així com també les que estan a la Rambla Pep Ventura o a la plaça Ovidi Montlló, entre d'altres. En aquests casos, la vela serà en forma triangular i se sumen a d'altres refugis climàtics que ja hi té a la ciutat. La voluntat és també incloure en el pressupost de 2026 una partida per plantar arbres per aconseguir tenir encara més espais d'ombra en aquesta zones verdes. Gerard Llobet és el regidor de Projectes i Obres. L'escoltem.
Hem arribat a tots els barris on hem pogut. La idea és això, complementar-ho l'any que ve amb una replantació d'arbrat. En tots aquests espais infantils estan ubicats en zones verdes i és veritat doncs, que en els darrers anys hem perdut bastant arbrat per la sequera. Per tant, doncs, ara aquesta tardor i també l'any que ve anirem complementant totes aquestes actuacions físiques d'ombratge amb també doncs, ombratge natural, amb arbrat, amb replantació d'arbrat, doncs, també amb una actuació que anirem fent, que comencem aquesta tardor i que l'any que ve anirem complementant aquests espais.
Durant la temporada d'estiu, l'Ajuntament també ofereix uns horaris especials en espais interiors que poden actuar com a refugis climàtics on la ciutadania pot mitigar els efectes de la calor en espais amb aire condicionat i amb accés a punts d'aigua, com per exemple són les biblioteques Joan Oliva i Armand Cardona.
Fem aturada a les costes del Maresme. La Generalitat planteja la construcció d'un martell, una petita dàrsena a la punta vella de l'espigó del llevant del port d'Arenys. És una infraestructura que escanya la bocana del port, la fa més estreta i que ja tenen ports com Barcelona o Mataró. Es fa per calmar les aigües internes del port en temporals de garbí, però els usuaris del port no ho veuen tan clar. Oriol.
Així és, Marina. El sector nàutic considera que tots els impediments o traves que es posin a la bocana del port empitjoren la seguretat d'entrada i sortida d'embarcacions en cas de temporal. I des del Club Nàutic, el seu president, Carles Ubach, ja ha afegit que aquesta obra es vol fer només amb una finalitat econòmica per part de Ports de la Generalitat. L'escoltem.
El que vol fer Ports de la Generalitat és monetitzar. Ports és una entitat privada de domini públic, però el que vol és fotre calés. Fotre calés de qualsevol manera. I ara pensa que fent aquest martell i permetent no tenir embarcacions de fins a 50 metres que van amb els cables de fondo, entens?
Amb els morts.
Amb els morts. I clar, dic, això és una animalada grossa. Esperem que això no ho tinguem mai. Esperem que puguem parar aquesta animalada, perquè això és ser animal, però animal d'animal.
Ubach ha comentat que l'obra d'allargament de l'any 1996 ja tenia el propòsit de calmar les aigües interiors del port, que és el mateix argument que esgrimeix ara la Generalitat per justificar la necessitat d'aquest martell, destacant que això frenarà els temporals del vent sud-oest, és a dir, d'un vent que ve des de l'àrea del cementiri de Cinera. Un vent que tant el pescador Josep Comí com el mateix Carles Ubach han explicat que no afecta a Arenys i no té prou recorregut com per aixecar onades. Afirmen que el martell farà insegura l'entrada de vaixells al port en dies de mala mar i, per tant, l'obra no hauria de tirar endavant.
T'hi pots trobar amb un dia de bon temps i no passa res, però et trobes amb una barca que s'avaria amb un dia de mal temps i ja tens un problema aquí, perquè totes les desgràcies passen quan fa mal temps,
clar,
quan fa bon temps, no? I vosaltres també, els del Club Nàutic i els del Mar Esport, sortiu amb bon temps.
Sí.
Vale. Els pescadors no.
Jo pensava que tot això estava allà dat i beneït, sí, però vist que no hi ha un acord entre els principals usuaris, que són Mar Esport, el Club Nàutic, i a més, que sé que mariners, pescadors professionals diuen que no, això no es pot tirar endavant.
En aquesta opinió hi coincideix el president del Club de Pesca Mar Esport, Joan Major. És una entitat que té uns 200 vaixells al port d'Arenys. Major, en declaracions al Dominical, a la ràdio, i també a la ràdio de Ràdio Arenys, ha explicat que es tracta d'una equivocació, o ha qualificat d'equivocació, sobretot per embarcacions grans que, en cas de temporal, ha dit, no podran entrar al port.
Jo crec que és una equivocació molt gran fer aquest martell. No crec que hi hagués cap barca de gran que pogués entrar al moll. Mira què et dic. Voldria més que s'aguantessin per fora embestint el mar. Perquè no pel mar esport, perquè al final el mar esport, tingues en compte que són embarcacions petites. Amb el temps ja normalment no sortiran. Però sí que les embarcacions grans, quan giren al punt del moll, ara actualment hi ha 4 metres. Si ve un temporal, allò, el pujar i baixar del barco, si té una quilla molt bastant d'allò, si et pot tocar a terra i bucar. El virar cap a entrar al port és quan agafa un cop de mar i tomba.
Segons Carles Ubach, president del Nàutic, la confraria de pescadors, oficialment manté una posició de neutralitat, tot i que pescadors a títol individual i personal s'hi mostren en contra. També el Club Nàutic ha anat més enllà i ja va portar el projecte de construcció del martell a la síndica de Greuges de Catalunya, que va requerir a Ports que no fes cap obra sense haver fet els pertinents estudis de maniobrabilitat i batimetria i sense haver informat el resultat a l'Ajuntament i als principals usuaris del port, cosa que encara no s'ha fet. Per tant, Ubach ha dit que respondran a les paraules de Margarita Díez fetes fa uns dies aquí a Ràdio Arenys i s'oposaran de nou a aquest martell a la bocana del port.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada i també parlant de ports, perquè el Port de Tarragona ha dut a terme un nou simulacre operatiu a les seves instal·lacions per provar la capacitat de resposta dels equips d'emergència. El supòsit de l'exercici ha estat un incendi en una zona de bugaderia del vaixell amb una simulació de 2 ferits. En l'inici de l'exercici, la tripulació del vaixell ha estat l'encarregada d'oferir la primera resposta a l'incident simulant seguint el seu propi pla d'emergències. Seguidament han avisat de la suposada situació a bord a l'autoritat portuària, que ha començat la coordinació d'un operatiu en el qual hi ha intervingut Salvament Marítim, Capitania Marítima, Bombers de la Generalitat i Bombers del Parc Químic per donar resposta a l'emergència. El simulacre ha permès comprovar la bona resposta de tots els equips implicats davant emergències esdevingudes a bord d'un creuer. Durant el simulacre s'ha activat la sala d'emergències de l'autoritat portuària, cosa que ha millorat la coordinació i el seguiment de les actuacions dels diferents organismes implicats en la gestió de l'emergència simulada. Així mateix, la policia portuària ha donat suport al simulacre operant un dron que ha retransmès en temps real a la sala d'emergències les imatges de les actuacions dels diferents equips operatius ubicats a l'exterior del creuer. Al llarg de l'any, el Port de Tarragona realitza una desena d'exercicis entre simulacres de gabinet, pràctiques, jornades de seguretat i sessions internes per avaluar els seus protocols i preparar els equips per oferir una resposta ràpida i eficaç en cas d'emergència. I Pyxis Ocean, el primer buc de càrrega a escala mundial equipat amb tecnologia eòlica, ha fet escala al Port de Tarragona. El vaixell, propietat de l'empresa Cargill Ocean Transportation, ha vingut provinent del Brasil amb una càrrega de 64.000 tones de farina de soja que ha estat desestivada al moll d'Aragó. El Pyxis Ocean està equipat amb 2 veles de 37,5 metres d'altura que ajuden a propulsar el buc durant la seva navegació en mar obert. La incorporació de les 2 veles permet una reducció de fins al 14% del combustible i està suposant un important avenç en matèria de descarbonització del transport marítim. Els bons resultats aconseguits pel Pyxis Ocean i altres projectes similars han obert la porta a les navilleres a apostar per aquesta mena de sistemes per reduir les emissions i avançar cap a la neutralitat climàtica. I ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació molt tranquil·la a tota la costa, almenys pel que fa a l'estat de la mar i pel que fa a les ventades, perquè han de ser molt febles, amb direcció variable i fins i tot amb calmes durant la propera vesprada i aquesta propera nit. De fet, el que queda d'aquest dijous, una miqueta de vent de llevant, de vent de xaloc, molt fluixet, cops de 20-30 km per hora tot estirar, sobretot al Cap de Begur i al Delta de l'Ebre, però onades que amb prou feina arribaran a assolir la marejó. Per tant, el que dèiem, una vessadora i una situació molt calmada. Ara bé, amb alguna tempesta que sobretot entre el Baix Penedès i el Maresme Nord, també la Selva, arribaran a afectar alguns municipis costaners, ruixats francament locals. Això sí, pel que fa al divendres, aquest vent molt feble al matí, dominant de terral, durant la tarda una altra vegada llevantet, però sempre amb una mar com un plat, sobretot quan es faci de nit. Us seguirem a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs a veure, de moment a aquesta hora, pel que fa a retencions, a cues, anem de destacar unes a l'autopista AP7, a l'altura del Papiol. Hi ha hagut un vehicle variat i ha generat una mica de cua en aquesta zona. De fet, tant l'autopista AP7 en nord com en sud, és a dir, sentit Girona i sentit Tarragona, com també la B23, també el Papiol, i tant sentit Barcelona com sentit Martorell. Aquesta zona una mica tocada, i també més amunt a Sant Cugat del Vallès, aquí per un altre accident que hi ha hagut d'aquesta tarda, tot i que els vehicles ja estan retirats. Si no és per això, en general, el trànsit a la resta de punts es manté més o menys estable i sense altres complicacions. És tot, bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
Ara el que volem fer és anar fins al Delta de l'Ebre, ja que l'Ajuntament de l'Ampolla ha avançat amb el projecte de regeneració de la bassa de les Olles Cel.
Sí, Marina, l'Ajuntament de l'Ampolla ha anunciat l'adjudicació del projecte per regenerar la bassa de les Olles, molt necessari al territori per poder recuperar la vegetació autòctona i l'equilibri ecològic de la llacuna. Ens donarà més detalls Víctor Colomines, regidor de Territori i Medi Rural de l'Ampolla. Víctor, benvingut a Arran de Mar.
Bon dia, bon dia.
Víctor, per ficar-nos en context a l'audiència, quina és la situació actual de la bassa de les Olles i per què es considera necessària esta intervenció?
Pues bueno, lo que és la bassa de les Olles ja fa molts anys que pateix de colmitació, no? De colmitació per culpa dels sediments que venen de les terres d'Arrossal. Llavors, aquestes aigües tampoc no són bones i porten molt de nutrients, fertilitzants, pesticides, i este projecte aniria bé perquè el que faríem seria fer un nou sistema, un nou funcionament hidràulic perquè l'aigua que entrés fos més bona de la que és, mitjançant uns filtres, un portes, bueno, és que tractaria realment el projecte, a part de tot això, és dragar tota la bassa de les Olles, i això pues, faria que l'aigua fos de més bona qualitat i els sediments que ara, per exemple, formen part del colmateig, el que passaria és que anirien a uns desaigües perimetrals que des dels camins se podrien dragar i no caldria entrar dins la bassa de les Olles.
Vale. Llavors, Víctor, això has dit que ja fa temps, no, que va ser la temàtica. Llavors, quin ha estat el procés hasta arribar ara a l'adjudicació? Com és que s'ha tardat tant?
Bueno, ja fa anys que peleàvem en este projecte. Este projecte fa que des de fa molts anys està l'havíem parlat en el parc, s'havia de buscar d'on se traurien els diners. Això, al final, ve d'una subvenció dels fons europeus i la veritat és que hasta que no han estat els diners pues, no s'ha pogut tirar avant el projecte i a base de pelear i a base de mirar com s'havia de fer, de quina manera era la millor, pues, bueno, ha tardat per culpa de tot això. Ja hi havia un projecte que es va parar perquè es va arribar a licitar, però no va arribar, van veure que no era possible en aquell projecte perquè feia un impacte ambiental que no era bo per a la bassa de les Olles i al final se va parar. Per lo que sigui, després estos diners pues, van fer destí a un altre puesto i bueno, ara tornar a aconseguir diners per a poder fer el projecte, pues, s'ha pogut traure per una subvenció de fons europeus.
Molt bé, llavors aquí juga el paper, no? Estos fons europeus, Next Generation, també l'Ajuntament de l'Ampolla, i el Parc Natural, perquè la bassa de les Olles està dins del Parc Natural.
Sí, està dins de la xarxa Natura 2000 i això és un projecte que realment fa el Departament, el Parc Natural, però mitjançant el Departament de Territori.
Molt bé. Llavors s'ha adjudicat a l'empresa Servidel SLU, que és qui farà les obres a la bassa de les Olles.
Sí, s'ha adjudicat a Servidel per un milió i poc més. I, bueno, la idea és que comenci aquest projecte o a finals d'any o a principis del 2026. Perquè, clar, s'ha de mirar que l'obra pot durar entre 4 o 5 o 6 mesos i s'ha de mirar de no afectar ni el que és la nidificació i s'han de fer les pautes que calguen per a no fer danys al sistema, no?
Clar, és que... Sí.
Flora i fauna.
Exacte, clar, hi ha molts factors aquí que s'han de tenir en compte, que la natura, evidentment, lo delta de l'Ebre és primordial, no? Tant l'ornitologia com bueno, la fauna i la flora, que dies tu. Llavors, el que m'has comentat al principi d'aquest filtre que se ficarà per millorar la qualitat de l'aigua, però aquest filtre on se ficarà? Estarà clar dins de la bassa?
No. Mira, allí hi ha una sortida de bombes que és que l'aigua que ve dels arrossals va directament a la bassa. Aquí ara el que es fa és que es fa un desaigüe perimetral que dona hasta la mar i l'aigua desembocarà directament a la mar. Ara entrava per dins la bassa de les Olles, per Bassa Roia, que es diu, que és la bassa més petita. Dins de la bassa de les Olles hi ha una altra bassa, que és una bassa més petita, que l'aigua feia cap allí. Llavors, el que es farà és que es ficarà en comportes i que caigui per decantació i es farà com un petit filtre, que aquest filtre serà el desaigüe este que farà que tots els sediments facin cap allí i no calgui entrar a la bassa de les Olles a tornar a fer una actuació d'estes, ¿vale? I l'aigua sempre serà més de qualitat. Se mirarà de... Llavors, se farà una... Hi ha un desaigüe perimetral que dona a la part nord. Aquest desaigüe està inhabilitat. El que farà serà fer-se més ample i fer entrar aigua també del bombeig de l'estació a dins la bassa de les Olles. Però sempre per decantació. ¿Vale? Ara entrava directament i, claro, entrava tot, entrava en tots els sediments i entrava tot. I això el que feia és que la bassa se colmatés. I ara el que es mira és de fer això. Detrás, a la zona de Figueres, anirà una bomba per alimentar Figueres, que llavors l'aigua entrava també perquè la bassa estava molt pujada i ara el que no caldrà tindre la bassa en tanta aigua perquè entre aigua detrás a la part de Figueres, que la veritat és una zona que és molt bona per a la flora i la fauna també. I el que es farà és que es ficarà a un desaigüe que baixa, se ficarà una bomba en plaques solars per alimentar el que és d'aigua la zona de Figueres.
Molt bé.
Llavors, a la vora de la mar, també el que es farà és tirar un... Perquè jo vaig dir, ostres, dic que aquí el que pot passar és que quan mos vinguin les males hores, veguéssim la bassa negada i que hauríem de fer com una protecció o algo. I van dir, pues bueno, farem un malecó o farem una protecció tova en cas de que vingui mala hora perquè no pugui entrar a l'aigua de la mar directament i a la bassa de les Olles. Bueno, es tracta és d'això, és de mirar de fer una renaturalització ambiental, no?, del que és la bassa de les Olles.
Molt bé, i tot això ajudarà a la recuperació de la vegetació autòctona, no?, de la bassa, l'equilibri ecològic que té la bassa, a recuperar-lo.
Sí, sí, realment el que farà sí, és això, que no portarà tants de fertilitzants, al dragar-se la vegetació no creixerà tan ràpid com ara, perquè el problema és que a l'estar tot a un nivell pràcticament doncs la vegetació se regenera molt ràpid perquè ha de haver un contrast entre aigua dolça per anar bé i aigua salada, ¿vale? Aquí el que passa és que entrava molta aigua dolça en molts de fertilitzants i la vegetació cada any creix més ràpida i no dones temps a fer els treballs per a poder-la més o menys deixar-la com l'altre any que la tenies, i la vegetació creix molt ràpid i el que s'ha de mirar és que hi hagi vegetació però en una cosa que sigui lo normal, no que la bassa comenci a tapar-se perquè tinguem massa vegetació, perquè si no és un manteniment constant, ha de veure entre poc i massa està la mesura, no?
Clar. Diu? Sí, sí, sí. I llavors...
Sí.
I, Víctor, el projecte també preveu instal·lar passarel·les i així com a miradors, no? Se vol oferir, al final, una experiència als visitants, que es puguin anar a visitar.
Sí, bueno, realment a veure, això encara no està molt clar en se deixaran o en se ficaran, perquè allí hem de pensar que allí de miradors i passarel·les ja n'hi ha. No vol dir pues, que es faci algun puesto més, però veran mirar tampoc no afecta molt la bassa. A veure, és una bassa petita, no, tampoc no és que sigui una bassa molt gran per a començar a ficar miradors i tot. Hem de pensar que allí s'aprofita el que és igual que totes les bases del delta, la caça i la pesca. M'entens? Hi ha d'haver un nivell entre tot, que pugui la gent passejar, que pugui bé, que es pugui caçar, que es pugui pescar. Bueno, ha d'haver... És un ambient per a tothom, no?
Clar, d'haver una sintonia, no?, entre la gent, la que fa, bueno, caça i pesque, els visitants que vulguin anar a veure-la, i també protecció de l'espai natural, al final.
Molt bé, correcte. Més que res del que es tracta és això, regenerar la bassa, per a que això hi hagi un funcionament millor de la flora i la fauna, que pugui anar la gent a visitar-la, que pugui... Hi ha moltes expedicions d'ornitologia i la gent va molt allí, vull dir, perquè allí, per lo que sigui, hi ha unes aus que els ho agrada l'hàbitat i estan allí i hi ha moltes concentracions d'estes. Pues bueno, mira, de que hi hagi un equilibri per a tothom i que tothom pugui gaudir de la bassa.
Exacte, sí. Sí, el que
dius... de la bassa de
sí, el que dius, Víctor, de l'ornitologia és cert, perquè aquí al Delta de l'Ebre hi ha turisme específic d'ornitologia que venen aquí a disfrutar, no?, a gaudir dels moixons que tenim aquí, perquè no es troben a cap altre puesto.
Sí, realment és així. Aquí hi ha un noi que es dedica a això i vull dir, moltes expedicions que munta ell fan cap aquí l'ampolla, perquè és el que et deia jo, hi ha unes aus en concret que s'estableixen aquí un parell de setmanes o tres o un mes, i en aquell mes pues, hi ha moltes visites de molta gent que els ho agrada el que és la ornitologia i es dediquen a això, i
sí,
te porta bastanta gent. A part del turisme, del visita normal, del que va pegar una volta, del que, bueno, és tot. És el que et deia jo, s'han de mirar un aprofitament per a tothom, ¿vale?, sense danyar uns o els altres, i mirar de que hi hagi un bon ambient entre tots.
Correcte, aquí tothom ha d'estar content, que si no anem malament. Sí. I que dius que també el turisme a l'Ampolla, bueno, és superturística, teniu molts de turistes durant tot l'any, sobretot també l'estiu, i clar, això s'ha de, bueno, s'ha de tenir tot en compte, als turistes, però també a la gent d'aquí, als, com dius, caçadors, pescadors, a tothom. I ja per anar acabant, Víctor, ho has comentat abans, però ara ho tornarem a repetir, quan estan previstes començar les obres?
Bueno, les obres més o menys jo crec que o a finals d'any o a principis del 26, ¿vale? És més o menys la idea que tinc tothom. Vull dir, ara s'ha de fer abans de començar, farem una reunió prèvia en l'empresa i el parc i mirarem de gestionar-ho de la millor manera possible, però no afecta molt a tot, que és el que parlàvem abans. Pues mirar de que es faci una època que no s'afecti molt ni el caçador ni el pescador, mirar de que no s'afecti el que és el turisme, la bona època, pues, són aquestes fetges, perquè ja se sap pues, que a l'hivern pues, la gent poc, i llavors mirar de fer-se abans de la nidificació, per supost.
Clar.
O si s'ha de parar un temps per el tema de nidificació i reemprendre-ho en l'altre any a finals del 26, pues, se farà. És que no ho sé realment com... Això s'ho ha de muntar l'empresa i suposo que a veure com fem la reunió, i prèvia reunió ja veurem com és el millor per a tothom.
Correctíssim, Víctor. Pues això és el que està plantejat. Ja estarem pendents i al corrent del tema. Pues no res, Víctor, moltíssimes gràcies per haver connectat avui en el programa.
Vale, pues moltes gràcies a vosaltres.
Doncs Marina, ja ho sabem com és d'important cuidar la flora i la fauna del Delta de l'Ebre.
Del Delta de l'Ebre i de tot el territori sempre ho comentem en aquest programa i ho intentem deixar molt clar. Moltes gràcies, Cel. I el Maresme promociona aquest mes d'octubre els productes de proximitat i els mercats municipals amb la campanya Vine al Mercat, menja't al Maresme. I ara volem parlar d'algunes de les activitats que fan Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, avui volem parlar amb més profunditat d'aquest projecte dels mercats Menja Tau Maresme, i per això ho farem amb la persona que fa els show cookings, aquests tallers de cuina dins aquesta campanya, que és el Josep Maria Pons, l'artesà de la cuina, un projecte que té la seu a Calella i que el saludem. Josep Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies per trucar.
Què tal, com estem?
Bé, molt bé, molt bé. Expectants ja de començar.
Exacte, amb ganes de començar en aquesta campanya, eh? Exactament. Explica'ns-la, presenta'ns-la tu mateix, Josep Maria. Us arriba aquesta proposta, participeu en aquesta campanya, eh? Per promocionar els productes locals del Maresme i fer-ho, doncs, en els mercats, amb una mostra de cuina als mercats. És així.
Doncs bé, doncs com molt bé has explicat, la idea és sobretot conscienciar, no? La gent, doncs, que en els mercats, sobretot de la zona on vivim, doncs ens trobem els millors productes, sobretot de temporada, i rere d'aquests productes doncs ens trobem uns superprofessionals que ens assessoren i ens ajuden sobretot a tenir, doncs, una major alimentació, i una mica la idea és aquesta, doncs posar en valor els productes de temporada, fer una mica de show cooking, doncs, perquè la gent sàpiga com els pot aplicar, i aproximar, no? Aproximar, doncs, a l'usuari al camp, a l'usuari amb el pagès, i conscienciar, doncs que això és superimportant per la nostra salut, i sobretot per menjar bé, que aquí a Catalunya, diguéssim, que tenim una gran costum d'alimentar-nos bé.
I tant. I aquesta és la idea, aquest seria el concepte. Però com es fa? És a dir, en aquests show cookings, la gent que vingui, que hi assisteixi, què és el que es trobarà?
Exacte, mira, nosaltres el que proposem són quatre receptes amb productes de mercat, i el que farem serà, doncs, fer una activitat de show cooking, que és cuinar en directe, i a mesura que nosaltres, doncs, anem cuinant, anirem explicant, doncs, tots els processos, anirem explicant el receptari, petits trucs, parlarem també, doncs, dels distribuïdors i dels mercats en què ens trobarem, i a més, no només això, a més, a part de que tastin, doncs, els productes i les receptes que nosaltres hem fet, sinó que també tot això anirà acompanyat d'un petit tast de vins. Per tant, la idea és, amb les receptes que nosaltres fem, que no totes les avançaré, així la gent, doncs, pot venir i ho té més, està molt més encuriosida, anirem passant diferents tastos de vins perquè els puguin provar i puguin, doncs, puguin dir la seva, i també es puguin veure com cuinem i ens facin preguntes, i, bueno, és una activitat dinàmica al final.
Perfecte, em dius que no m'avançaràs les receptes, però nosaltres som un programa de mar, som un programa mariner, arran de mar, per tant, deixa'm preguntar-te per al peix, per si alguna d'aquestes receptes el peix hi és protagonista, i de quina manera.
En aquesta ocasió no serà protagonista el peix. Diguéssim que ens hem centrat molt més en productes, diguéssim, de la terra, a nivell d'hortalisses, a nivell de verdures, però ara que em dius això, sí que podríem fer un petit guinyo a, doncs, arenys de mar i als calamars, i podríem variar alguna de les receptes i aplicar als calamars.
I tant, home, d'aquí poc, de fet aquest mes d'octubre tenim el calamarenys, aquesta gran cita gastronòmica aquí al nostre municipi, amb aquest calamar de potera d'arenys, que segur que els que sou cuiners el coneixeu i el sabeu tractar.
Sí, disfrutem del calamar i disfrutem de la festa, exacte.
I tant. Doncs això serà aquesta campanya perquè la gent, doncs, vegi com cuineu, com cuineu en directe, i em dius, i ho podran tastar els que vinguin?
Sí, completament. Vull dir que un show cooking no té sentit si la gent no pot venir a provar els plats. No té cap mena de sentit.
I la gent d'aquesta manera coneixerà, el producte que té, doncs, de proximitat, i sabrà on comprar-lo, que és en els mercats, aquesta gran font per poder trobar material per cuinar. Vosaltres, cuinar també a les cases, és a dir, que no hem de perdre l'hàbit d'anar a comprar al mercat, oi?
Exacte. No hem de perdre l'hàbit ni d'anar a comprar al mercat, ni sobretot de cuinar. Que ens veiem ara potser molt influenciats per el ritme del dia a dia, i al final, cuinar és una tasca molt senzilla, és una tasca molt humana i també de plaer, no? Perquè al final cuinar per un mateix poder és l'acte d'amor més gran que es pot tenir per un mateix.
I tant, home, menjar és un dels principals plaers, no? Hi ha gent que ho fa per no morir-se, per necessitat, però en canvi menjar també és un allò que dius, no s'ha de viure per no s'ha de menjar per viure, sinó viure per menjar, eh?
Ah, exacte. Correcte.
Josep Maria, doncs això serà el que, aquesta proposta dins els mercats, però ja que et tenim al telèfon ens agradaria també doncs, uns minuts conèixer l'artesà de la cuina, conèixer doncs, aquest projecte que té la seu, com dèiem, a la ciutat de Calella. Presenta'ns una mica també aquesta qüestió, Josep Maria.
Doncs bé, mira, nosaltres tenim un centre ubicat a Calella, conjuntament amb la Marina, que som parella, i ens dediquem, bàsicament ens dediquem a fer cursos i tallers de cuina. Dintre d'aquests cursos i d'aquests tallers, perquè ho dibuixem una mica, doncs fem el típic taller d'arrossos o de cuina catalana obert al públic, també fem esdeveniments privats per grups, també treballem fent formació gratuïta per persones en situació d'atur o per ajuntaments o per persones simplement que els agrada la cuina i s'apunten doncs, a aquest tipus de formació. I bàsicament doncs, ens dediquem a ensenyar a cuinar i a conscienciar i a donar de menjar a la gent i que disfrutin del temps.
I tant, home, és important. A vegades a casa sabem cuinar una mica el que sabem fer, allò justet, és bo, no?, poder anar amb algú que n'ensenyi i que et doni eines, si més no.
Sí, nosaltres sempre expliquem que la nostra missió, més que ensenyar a cuinar, que també, és donar idees, és a dir, que cadascú de nosaltres té el seu receptari interior. El seu receptari interior, doncs, és... Tenim com a referència doncs, aquells macarrons que ens va ensenyar a fer l'àvia o les mandonguilles que ens va ensenyar a fer la mare, i nosaltres, simplement, el que ens agrada dir que fem és que donem idees i que aquest receptari interior, doncs, l'ampliem i ensenyem nous productes. I tot allò que a nosaltres ens agrada, doncs, ensenyar, també ens agrada, doncs, que formi part del receptari interior que aquestes persones venen.
Venen persones i de totes les edats, no, Josep Maria?
Correcte. Tenim des de... Hem fet des de tallers per nens, però bàsicament ens dediquem a fer tallers per adults, des de 18 fins a... Bueno, 18, 16, qui vulgui venir, sempre és benvingut a casa nostra, fins al tope d'edat que es vegi en cor de seguir el ritme.
I tant, home, dius, hem fet tallers per nens, per la mainada, encara que, evidentment, la canalla és petita i els hi pot costar més, sí, no?, ficar-se a la, sí, cuina, se'ls ha d'ajudar.
També en fem.
I és, sí, bo, sí, que des de petits se'ls ensenyi, se'ls comenci a introduir, si més no, en el fet de cuinar.
Bueno, nosaltres pensem que... diguéssim que la gastronomia, o més aviat la nutrició, hauria de ser una de les assignatures obligatòries de l'escola. Els nanos han de ser conscients, encara que siguin petits, han de ser conscients de que menjar una patata bullida amb uns pèsols de temporada, al vapor o mongeta verda, sempre serà molt millor i molt més, diguéssim que nutricionalment ens anirà molt millor el cos que no pas doncs, carns arrebossades o frankfurts o pizzas o... Tot producte és bo, si és bo. Tota elaboració és bona, si és bona, però bueno, hem de reivindicar doncs, la cuina més saludable.
I tant. I alguna vegada aquí en el programa, aquí a la Ronda Mar, hem parlat d'aquest fet, del menjar dels infants, del peix també, sobretot, i alguna vegada hem dit als infants no és que no mengin gaire peix perquè no els agrada, sinó perquè doncs, a vegades hi troben espines, ja no. Tampoc se'ls ensenya a menjar peix, a enfrontar-se amb un peix que se'ls hagin de treure les espines, també n'han de saber. Com ho veieu vosaltres, aquesta qüestió?
Bueno, doncs jo crec que això és molt senzill. Un peix amb espines no li agradarà. Per tant, hem d'anar a buscar peixos que els hi siguin més agradables de menjar, com pot bé ser un rap, un calamar, una sèpia. Poder no fa falta anar a posar-los una dorada o un llobarro, que són peixos doncs, una mica més pesats per al tema de les espines. Però bueno, si a un nano li fas una mica de rap a la planxa amb una mica de patata bullida, pues això és genial. De fet, jo personalment he anat tota la vida, des dels 4 anys fins als 18, vaig anar aquí a la presentació de l'escola, Arenys, i dels millors records que tinc de l'escola és del menjador. Llavors, aquí també ens trobem a nivell escolar o a nivell més aviat empresarial, quan la nutrició i el donar de menjar a criatures es converteix en un negoci, perdem molta qualitat pel camí. Quan realment apostem perquè els nanos mengin bé i potser no tenir un guany tan gran, doncs els nanos segurament això ho agrairan, tant els nanos com els pares.
I tant, no? De fet, jo de petit recordo menjar rap, menjar lluç i llenguado, sobretot, i encara en menjo ara, els llenguados, és un peix fàcil que pot treure les espines. Exacte. Molt fàcilment i boníssim.
No, no, i el lluç, com has dit, a la planxa, amb suc, és un peix fàcil, és un peix que té una espina central que, si el cuines bé, és molt fàcil de treure, i és un peix molt bo. I, a més, són peixos que són d'aquí, hem d'anar a buscar... No hem d'anar més enllà, gaire més enllà.
I tant, no, sens dubte, a la Costa del Maresme, aquests ports que tenim aquí, a Arenys, evidentment, però també doncs, al llarg de la comarca hi ha ports que ens porten peix fresc cada dia, que no, és això, no hem d'anar a buscar a l'altra punta de l'Atlàntic.
No, exacte. Cuinar, alimentar-se bé i cuinar és molt més senzill a vegades del que ens pensem o del que ens plantegem. De fet, moltes vegades tenim més temps, doncs, per anar a jugar a pàdel o per fer qualsevol altra activitat que no pas per anar a comprar un producte del dia i cuinar-nos d'una manera fàcil i ràpida.
Doncs valgui per tot això aquesta conversa que hem mantingut ara aquests minuts i també aquesta campanya, aquesta campanya per acostar-nos al mercat, per menjar-nos al Maresme amb els productes de proximitat que tenim aquí a la comarca, tan i tan bons, i que ara hem pogut comentar doncs, uns minuts amb el Josep Maria Pons, que és la persona que farà aquests show cookings en aquesta campanya de l'artesà de la cuina de Calella i que ens ha atès aquesta estona i que et donem les gràcies doncs, per haver-nos atès aquests minuts.
Doncs molt bé, moltes gràcies a vosaltres per trucar-nos i per aquesta estoneta.
Que vagi bé, molt bona tarda.
Molt bé, gràcies.
Moltes gràcies, Oriol, per apropar-nos a aquest mercat aquí a la ràdio. Ho hem de deixar aquí. Nosaltres acabem aquesta primera hora de Rand de Mar. Fem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem fins les 6 de la tarda. No marxeu.
A Rand de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Surprise, a single teardrop falling from
La xarxa.
Bona tarda, són les 5 notícies. Els dècims de loteria podrien ser més cars a partir de l'any vinent. El govern central estudia la mesura, però algunes administracions